Sincerament, el programa que us acompanya amb entrevistes autèntiques i vitals. Amb Cisco Sáenz de Pablo a la direcció i presentació, Andreu Ortega i Manel Garrido al control i muntatge musical, amb la col·laboració d'Isabel González i Francesc Xavier Borràs Santafé. Sincerament, un programa on cada història compta.
Avui hem capgirat el format d'aquest programa i l'entrevistador serà entrevistat. Soc Francesc Xavier Borràs Santafé i avui entrevistem Cisco Sáenz de Pablo. Cisco Sáenz de Pablo Isalabert va néixer a Martorell, al carrer de Dalt, el dia 10 de febrer de 1945, un dia d'hivern en el que suposem que feia fred. Ell era massa petit per recordar-ho i des d'aquell dia tota la vida ha viscut a Martorell. Cisco, gràcies per acceptar la nostra invitació per parlar una estona, sincerament, de la teva vida. Avui tu ets el convidat.
Gràcies per avisar-me i deixar-me col·laborar també.
Molt bé. Quin és el primer record que tens de Martorell?
Bé, el primer record de Martorell és que no és un record, són molts els records, no? En primer lloc, un poble de molta pagesia, de gent arrelada a la terra, de generacions de molts anys. Però, és clar, el que et deia, els records són la mare, el pare, el carrer, els veïns, els nens, els jocs, els pagesos, les festes.
Sincerament, amb Cisco Sáenz de Pablo.
Cisco, vas viure la teva infantesa durant la postguerra. Aquella vida no devia ser gens fàcil.
No, la vida no era fàcil. Has de pensar que més aviat era gris que pas de color rosa. Era molt diferent. Has de pensar que hi havia molta gent que no menjaven els tres plats del dia. La roba, principalment, era molt escassa en el sentit de que els hiverns eren molt durs. I els nens, doncs, ho notaven. Quan un és petit, nota aquestes coses, no? Les calefaccions a les cases, tampoc existia aquella calefacció que ara estem vivint, no? La gent tenia estufes de petroli, es cremava molta llenya a les cases de pagès, també. La vida era molt dura per moltes persones i amb aquests records de molt dura recordo a casa meva la meva mare i el meu pare.
Què és el que més t'agradava de l'escola? Tu vas estudiar als convents, no?
Sí, als convents. Bé, els convents és un edifici que ja sabeu que de qualsevol lloc de Martorell es veu. Pràcticament és així. L'època aquella és una obra feta per Josep Lluís Sert, l'arquitecte, que va fer una obra fabulosa en aquell temps, no? És un edifici grandiós, amb un pati fantàstic, i els records són aquells, els mestres, el senyor José, el senyor Cofinyo, el senyor Sant Pau. Les classes d'història que es feien m'agradava molt a mi quan explicaven història d'Espanya, la història sagrada, la geografia. I una cosa molt important era el pati, perquè el pati fabulós, eh? Un pati que va passar l'autopista i encara va deixar pati. Eh? Vull dir que la realitat és aquesta. Allà se jugaven partits de futbol. Es feien cada vegada que hi havia el descans de l'escola, es jugava allà, es muntaven dos equips de futbol i bé, es passava molt bé. Aquells records a vegades també quan vas pel carrer. Ara han passat els anys, no? I et trobes companys del col·legi i a vegades parles amb ells i te'n recordes de fulano. Oh, fulano ja no hi és. Aquest va marxar cap a Sud-amèrica, l'altre se'n va anar cap allà on sigui, no? Vull dir, la gent es va anar escampant perquè has de pensar una cosa, que la vida era molt, molt dura. Molta gent se'n va anar cap a Alemanya, d'altres van marxar als països més europeus, més amunt encara, molts ja van fer la vida allà, alguns d'ells van tornar cap aquí a Martorell. Jo me'n recordo de molts anys enrere que havia parlat amb ells i estaven contents perquè havien trobat, a l'estranger havien trobat treball, estabilitat, cosa que aquí, doncs, tal com estava vivint els anys 40, 50, 60, 70, eren molt durs.
Sincerament, en aquesta època que estàs parlant, de jove, quines eren les teves aspiracions?
Bé, les aspiracions eren, en primer lloc, és trobar treball. Trobar treball era un tema molt delicat, perquè no era fàcil, hi havia molta gent. No és com ara, que hi ha una varietat, no, de treballs. En aquella època hi havia treball per treballar la terra, fàbriques n'hi havia molt poquetes, la gent treballava en tallers. A mi, com que jo, el meu pare era mecànic, jo també em vaig aficionar amb aquest món, no? I ja dic que la vida era molt dura, però de veritat.
I has pogut complir aquelles aspiracions que tenies?
Sí, aquestes aspiracions les vaig poder complir perquè, mira, jo sempre deia, has de mirar d'estudiar, perquè l'estudi que fèiem nosaltres era un estudi molt fluixet comparat si es tenia que aprendre un ofici. Aquí no hi havia cap aquests llocs. Sí que vaig fer que em vaig matricular al Centro de Estudios CEAC de Barcelona. Allà vaig estar 5 anys per correspondència. Em vaig treure el títol de tècnic mecànic. Ara bé, a part del centre aquest, una persona molt d'aquí, Martorell, que em va ajudar molt va ser el senyor Jaume Amat, el dibuixant. El Jaume, el que feia els esgrafiats aquí a Martorell. Aquest senyor de professió era matricer dins del món de la mecànica. Vaig anar 2 anys a casa seva a les nits, que només em cobrava que 15 pessetes al mes, i l'home em va ensenyar a dibuixar i a saber com funcionaven moltes coses del món de la mecànica. Va ser fabulós i em vaig treure, ja dic, el tècnic mecànic.
Totes aquestes, diguem, coneixements de dibuix et van servir per les teves primeres experiències laborals.
Sí, exactament, amb l'última. Ara t'explicaré ja la primera. La primera va ser que vaig anar a fer d'aprenent al taller del senyor Manel Àries, que aquest taller estava al costat de l'església de Martorell. Uh-huh. Allà vaig entrar, vaig estar 4 anys amb el senyor Manel Àries, una persona que era un mecànic fabulós, era de l'ofici, i ell estava molt interessat que els aprenents aprenguéssim a fer funcionar tot el mecanisme que hi havia allà, perquè allà hi havia soldadura, torns, llimadores, saber llimar bé, i la realitat, a part de nosaltres, els nois joves, tenia ja persones grans que eren de l'ofici, però de veritat.
I on vas acabar treballant?
Bé, vaig continuar i me'n vaig anar a una empresa que va vindre aquí a Martorell, el lloc estava on està Can Oliveres. Doncs allà, aquell entorn, va vindre l'empresa Ramon Masill, una gent que van vindre ja amb unes tècniques noves que feien telers electrònics, que això era una cosa que aquí encara no es veia, encara els telers eren dels antics, del segle passat. Allà vaig entrar de mecànic ajustador, vull dir, no tenia jo l'edat, i em van fer operari ja de tercera. Però passen 5 o 6 anys i les coses van canviant i ens anem ja a l'any 71. Venen les fàbriques, va vindre Solvay a Martorell i vaig pensar, haig de provar. Bé, vaig anar a Solvay, no era fàcil entrar a Solvay perquè es feien 5 proves, 4 es tenia que parlar molt i després va vindre la part tècnica, fer la prova. Al fer la prova va ser una cosa que jo vaig pensar, aquí no t'agafaran, perquè quan vaig parlar amb el jefe de taller, em va dar unes instruccions per fer una prova i resulta que jo em vaig dar compte que allà hi faltaven la meitat de les eines necessàries. El vaig cridar, aquell home em va vindre i em va dir, diu, bueno, tu mateix, depèn de tu això, no? Jo vaig estar 2 o 3 hores allà rascant i el vaig cridar, bé, agafa la peça, i em diu, bé, ho has fet, però vaig marxar amb aquella petita espina que vaig arribar a casa i vaig dir, dic, no m'agafaran, però sí, al cap de 8 dies una carta oficial de Solvay em criden de que tal dia, tal hora, ja puc anar a treballar. Entro d'oficial mecànic, passen uns mesos, baixa un tècnic i em diu, puja dalt a l'oficina del taller que han de parlar amb tu. Jo dic, que passa alguna cosa? Diu, no, és positiu. El jefe de taller em va dir, seu aquí. Diu, escolta, diu, a tu t'agradaria estar en una oficina tècnica? Dic, sí, dic, però bé, només jo tinc el tècnic mecànic, com ja sap vostè, però no hi ha més. Diu, estaràs 3 mesos de prova. I aquests 3 mesos es van convertir en 42 anys.
Sincerament, un programa amb entrevistes úniques on cada història compta.
Martorell s'ha anat transformant al llarg dels anys. Hem deixat coses enrere i hem anat descobrint coses noves. Sincerament, Cisco, què enyores d'aquell Martorell d'abans?
Bé, enyorar d'aquell Martorell d'abans, has de pensar que la vida era el que hem dit abans, bastant dura, no? Va ser una infància duríssima, que hi ha uns records que per més temps que passés, em sembla que no s'obliden, perquè quan tu vas caminant pels carrers de Martorell i veus les cases i veus els carrers, te'n recordes d'aquella vida, no? una vida de que vivies en un carrer, pràcticament, i d'allà no movies. No anaves viatjant amunt i avall, com ara la gent camina i va cap aquí, cap allà. Aquesta vida va ser de que a l'infància els nens jugaven també a pilota al carrer. Una cosa que era molt preocupant a vegades era que quan es tancava un vidre d'una vidria, era una finestra, a veure qui el pagava aquell vidre, no? Vull dir que tot això eren històries, no? Me'n recordo molt d'aquell carrer Pere Puig, que al costat de la Font de les Malaltes, totes aquelles cases pràcticament eren gent de la pagesia. Aquell record aquest d'aquells pagesos, no? Quan arribava l'estiu, la gent treia una cadira al carrer, treien aquells pagesos una caixa amb préssecs i tothom menjava préssecs. Vull dir que era tot això, tot una història, no? També recordo molt, que m'agradaria parlar una miqueta del record dels pares, no? El pare i la mare. Jo, quan tenia 7 o 8 anys, anàvem al cine al Progrés. I me'n recordo que la pel·lícula, quan es tallava, la gent del públic cridava i xiulava. Vull dir, això no s'ha avui en dia, no? Vull dir, era una cosa d'aquelles... Així, anava així la cosa, no? Me'n recordo molt també amb el meu pare, que anàvem a pescar al costat del Pont del Diable. Peix gros que es treia, peix gros que es menjava. Vull dir, perquè la situació, aquella època, era així. Me'n recordo molt també de la fira, allà al sector del Bar Manel. Allà venien, per la fira d'aquí Martorell, venien els gitanos, anem a dir, que la gent deien els gitanos, una gent que portaven cavalls, els venien, i amb el mateix carro vivia tota la família, no? Vull dir, són aquells records que et vas recordant. Tu, un personatge de Martorell, Josep Hernán, conegut com el Justino, que treballava a l'Ajuntament. Me'n recordo de que a l'estiu, com que els carrers eren de terra, els regaven amb una manguera. I la canalla ens acostàvem allà amb ell. Ell ja ho veia, que ens acostàvem. La manguera curta, la manguera curta. I tot amb un plegat, el Justino ho feia amb gest i ens mullava. Però, esclar, era l'estiu, no passava res. Vull dir, són aquelles coses que un se'n recorda. Una cosa també molt important era anar a Barcelona amb el tren. El meu pare treballava als ferrocarrils, el carrilet, que en deien. Clar, no pagàvem. I me'n recordo jo que anàvem a Barcelona a pujar amb el metro. També anàvem a veure el port de Barcelona, aquells vaixells que hi havia allà.
Les golondrines.
A Montjuïc, la golondrina, pujar a la golondrina. Tot allò, vull dir, són aquells records que no s'obliden mai. I pujar al tren era fantàstic, anar a Barcelona amb el tren. Aquells trens de fusta, El vidre, a l'hivern, com que quedava una miqueta glaçat, podies dibuixar amb el dit, podies fer coses.
I en el seient potser et pessigaves amb una miqueta...
Sí, perquè els vagons de segona no, aquells eren diferents, però no, nosaltres teníem el carnet de tercera. Però són aquells records.
Algú ha dit que de vegades passen coses en una hora que no han passat en 1000 anys. Sisko, hi ha sorolls que evoquen imatges que mai s'esborren. Vas viure la riuada de 1971. Com recordes aquells moments?
Bé, la riuada del 1971 va ser bastant fort, no? Perquè de riuades n'hi va haver dues, El setembre del 62 i la del 71. La del 71, jo me'n recordo de que aquells anys les coses anaven d'una manera que anava tot... bastant diferent de com tenia que anar, encara, no? Però jo me'n recordo més, diguéssim, del 71, que la gent anem passar la nit al carrer. Anem passar la nit al carrer, el 71, perquè el riu Llobregat, el seu pas a l'alçada del Pont del Diable, portava una alçada a les fosques perquè no hi havia llum. Hi havia por que les aigües pugessin allà a la Font de les Malaltes, pugessin a darrere de les cases, que entressin pels patis, les parets de les cases eren fetes de tàpia, que allò que no s'ensorrés. Però bé, no va passar res, però me'n recordo jo d'aquella nit.
Sincerament, amb Sisko Sáenz de Pablo.
En aquesta conversa sempre s'ha preguntat a la persona convidada que ens digui sincerament quin és el seu lloc, el seu racó preferit de Martorell, i el per què és el seu lloc preferit. Sisko, quin és el teu lloc preferit de Martorell?
Bé, el meu lloc preferit de Martorell, pràcticament, doncs, puc dir que era el Pont del Diable, perquè nosaltres vivíem allà al costat del Pont del Diable. Vull dir, la nostra vida a part de que t'hi dic, encara que anéssim a Barcelona de tant en tant, la nostra vida es feia allà, al costat del Pont del Diable. I d'allà doncs hi ha molts records, molts, d'aquella infància. Vull dir, va ser una època molt, molt moguda. Això sí que me'n recordo. Vull dir que ja t'he comentat de que es anava doncs, a jugar als jocs al carrer, tot això. Però també hi havia un altre tema que era molt important, que jo me'n recordo que lligava molt, el tema de, allà al Pont del Diable, a l'estació de trens, a Martorell Vila, el carrilet que dèiem, jo me'n recordo que els diumenges, allà, baixava el tren que venia de Montserrat, que portava excursionistes, que se n'anaven cap a Barcelona. El tren parava, perquè es parava l'encreuament amb el tren que pujava de Barcelona. I nosaltres estàvem assentats, que allà hi havia un passeig com encimentat, hi havia com un banc molt llarg d'uns 100 metres a la carretera, entre la carretera i les vies, no? I me'n recordo jo de que allà dintre aquell tren doncs, hi havia música i aquells xicots i noies de Barcelona cantaven. Vull dir, cançons que cantaven, i nosaltres les escoltàvem. També me'n recordo molt de que venia molta gent de Barcelona, aquí a Martorell, allà al Pont del Diable, a passar el dia a pescar. Pescadors que agafaven l'últim tren de les 8 de la tarda i cap a la plaça Espanya. Vull dir, són aquells records, Vull dir, de que un sempre que passes per aquests llocs te'n recordes que dius com ha canviat això.
Sincerament, amb Sisko Sainz de Pablo.
La vida sempre està acompanyada per una banda sonora. I ara voldríem conèixer un tema musical que formi part de la banda sonora de la teva vida. I també voldríem saber quins records et porta aquest tema musical. Quin escolleixes perquè l'audiència comparteixi amb tu els teus gustos musicals?
Bé, la música sempre ha sigut una cosa que agrada, no? Agrada la música, escoltar-la. I en aquella època has de pensar que la música l'escoltàvem a través d'un aparell de ràdio ja, Vull dir que no és que anéssim a escoltar orquestres, no hi anàvem els nens, no? Estàvem escoltant, doncs, la Ràdio Barcelona i totes aquelles emissores que hi havia, que tu passaves molt bé, Després ja ve una miqueta i ja et fas més gran, ja ets un jove, van sortir tots aquells, podem dir, conjunts musicals, que en deien exactament, que va ser ja una obertura, i aquells conjunts musicals tocaven cançons ja que apretaven una miqueta més la situació en la que es vivia. I a mi m'agradava molt escoltar los Sirex si jo tuviera una escoba.
Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero, que es la causa y el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se ven por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Muchachos, voy a comprar una escoba cada uno. Venga, barre. barrería, cuántas cosas barrería, cuántas cosas barrería.
Sincerament, un programa amb entrevistes úniques on cada història compta.
Avui conversem sincerament amb Sisko Sáenz de Pablo. De ben segur que si hi ha un tema en aquesta conversa que no hauríem d'oblidar és el teu amor per la ràdio. A la mili ja sabies parlar pel micro, vas fer de telefonista. Bromes a part, són molts anys units a la ràdio, a viure-la intensament. De tot el que has viscut a la ràdio, de què et sents més satisfet, sincerament?
Bé, ui, és una cosa que molt llarga, no?, d'explicar, perquè jo em vaig posar dintre aquest món, allò que es diu, es poses de peus a la galleda i no et dones compte, perquè què sabia jo de la ràdio? Tot això de la ràdio ha sigut un plaç molt llarg de 42 anys fins a aquest moment, eh? Jo vaig anar a veure jo i la meva senyora, Elisabel González, anem a anar a casa d'un parent seu, al barri de la vila, anem a anar allà, i tenia una impremta, aquest senyor, i em va dir, diu, en un local d'aquests d'aquí dalt, diu, estan muntant una emissora de ràdio. Diu, l'anem a veure? Dic, sí, anem a veure-la. Anem a pujar dalt, i allà hi havia el director, un tal Alfred Mauri. No, perdó, Albert Mauri. I li vaig dir a aquell xicot, dic, mira, dic, jo a les 4:30 de la tarda ja he plegat de treballar, poc. Tinc hores per fer coses. Dic, si aquí necessiteu un que estigui com una espècie de guarda que vagi ordenant una miqueta les coses, ja en quedaria. Però ja estàvem ja a punt d'aquella emissora, de començar ja aquella emissora, que va començar per la fira de 1982. Allà hi havia personal que jo no els havia vist mai, no sabia ni qui eren, gent de Martorell, com és lògic, alguns sí que els coneixies, i allà hi havia un noi jove que estudiava periodisme, Francesc Xavier Borràs, que em va dir, diu, mira, diu, oita, aquí hi ha un caset, posem una cinta dintre, aquí et dono un paperet amb 5 preguntes que he preparat, i te'n vas a l'Associació de Veïns de Buenos Aires, pregunta per aquest senyor i li fas les preguntes. Bé, jo vaig dir que sí, me'n vaig anar cap allà, vaig fer la feina, em sembla, torno, i quan vaig arribar a la ràdio, els que estaven allà, que sabien i com anava tot aquest món, s'ho van escoltar i em van dir, Sisko, ja tens feina als serveis informatius.
Feina de col·laborador sense cobrar, eh?
Com sempre, eh?
Com sempre.
No he cobrat mai, eh? Porto 42 anys.
I a partir d'aquí, doncs, va arrencar la teva aventura radiofònica, no?
Bé, em sembla que vaig tindre sort, perquè vaig tindre gent que em van apoyar, com en Borràs, eh? Vull dir, clar, el Francesc de Castro també, vaig sortir amb ell, que ell ja en sabia un tros, i també m'ensenyava això per aquí, això per allà. Vaig estar molt de temps al carrer, jo no sé si això em va servir. Tot tipus d'entrevista, sense a vegades ni tindre ni idea de com es tenia que començar, però jo m'ho muntava a la meva manera. Del carrer ja vaig passar els estudis, vaig capitanejar, ho diré d'aquesta manera, les tertúlies d'aquella casa fins al final, i d'aquí, d'aquesta casa de ràdio Martorell també, perquè n'he fet més de 2.000 tertúlies diferents, en una època en què la societat estava una miqueta allò que es diu moguda, no? Hi havia una preocupació per la gent i la gent tenien ganes de vindre a parlar. Ja me'n recordo que allà a Nova Antena, els dijous quan es feia la tertúlia, en trobava gent d'altres associacions o d'entitats de Martorell que venien i els deien, no, no, avui no pot ser, perquè la taula, aquella taula ha estat 8 i 9 persones amb un sol micro, d'aquells fantàstics de l'època, no? Però bé, sortien les coses i va anar passant el temps. I l'any 85, Nova Antena, com moltes emissores de Catalunya, doncs van haver que tancar. Van haver que tancar per les normatives que hi havia.
Però va seguir fent ràdio.
Sí, perquè Fermí Fonollosa, aquest senyor de Martorell, el Fermí Fonollosa és regidor de l'Ajuntament de Martorell, jo l'havia portat a Nova Antena també, va parlar de coses de l'Ajuntament, i el vaig trobar pel carrer i em va dir, diu, Sisko, diu, si vols vindre a Ràdio Martorell, tens la porta oberta. Anem a anar a parlar amb César López Vera, que era l'alcalde d'aquell moment de Martorell, em van dir que sí, i vaig començar allà. vaig començar ja fent ja lo meu, tertúlies, històries i anar passant anys.
Vull dir, I sempre has pogut fer el que tu has volgut? Mai t'has vist condicionat per res?
No, per ningú.
Tota llibertat per expressar-te, per treballar?
Jo era suficient ja grandet, anem a dir, per tindre un criteri que ningú em digués el que tenia que fer. Si no desagradat, pues, la porta era molt ampla. Ho he tingut sempre molt clar, això. I fins al dia d'avui estem així.
I dels programes que has fet, de quin és? D'aquell que tens un record especial?
Bé, els records... A veure, hi havia moltes coses. S'han fet moltes tertúlies i moltes entrevistes amb molta gent de Martorell, de quan les Riuades, principalment, de gent que van ser molt afectats, em van explicar la seva vida d'una manera molt plana. Amb això sí que he tingut molta sort, perquè, vull dir, centenars de persones han passat sense mai cap problema. Sempre amb la veritat per davant, perquè si vas amb la veritat per davant i no emboliques la situació, no has de tindre problemes, tampoc. Jo he tingut molt clar això. Se m'ha deixat fer pràcticament el que he volgut, sempre amb un ordre i una disciplina i amb una coherència, penso jo, no? Vull dir, és així. Jo calculo que hi he portat a la ràdio quasi es pot dir una trentena de programes diferents, Vull dir, que no és fàcil, perquè en primer lloc no sóc d'aquest món. La preparació, perquè vindre a parlar aquí amb un micro sembla fàcil, sembla, però a davant o a darrere hi ha una preparació que dura dies, I bé, i així... Penso que tot comença i tot acaba. Vull dir, un ja té anys i ha de ser coherent de que les coses arriben fins aquí.
Dels formats de la ràdio que has fet, les entrevistes, les tertúlies, en quin t'has sentit més còmode?
En el món de les tertúlies m'he sentit molt còmode, perquè em vaig fer un petit muntatge que aquí a aquesta taula que estem, per exemple, teníem doncs, tertúlies 4 o 5 sempre tertulians, no? I vaig a fer un model que no m'ho va explicar ningú, però el vaig provar i em va funcionar.
Ens expliques aquest model, aquest
secret?
Sí,
aquest model era que parlava aquell senyor, després tenia que parlar aquella persona, i jo l'únic que feia era moure les mans. Fent moure les mans, aquell senyor ja sabia que tenia que callar.
Bueno, perquè... diguem, aquest és el llenguatge de la ràdio, és a dir, la gent no ho veu, però dins d'un estudi de ràdio passa moltes coses, no?
I això no m'ho va explicar ningú, tampoc. Que els que sou de la feina m'ho podíeu explicar.
Però això s'aprèn, això s'aprèn. Per tant, amb les tertúlies tu sempre t'has sentit molt...
Molt còmode, no? Molt còmode, sí. Vull dir...
Donant veu a totes les parts possibles entorn d'un conflicte, perquè puguin opinar, perquè puguin expressar-se.
Sí, de Martorell i de fora de Martorell i de la societat i de com es viu. Vull dir, si ara en aquests moments tingués que fer tertúlies, no sé com aniria, perquè fins i tot jo estic enfadat a vegades amb les coses que estan passant, no? Procuro no dir res, però potser algun dia diria alguna cosa, també.
Tu sempre, ara que dius procuro no dir res, tu sempre t'has mantingut com molt neutre, no? Quan has entrevistat amb algú...
Per mi tothom era igual.
Quan has fet, exacte, quan has fet tertúlies...
Tothom era igual, tant el d'aquí com el d'aquesta mà. I he tingut molt clar això. I actualment ho tinc clar encara, també.
Això també no deixa de ser una manera de pensar i de viure de la persona, no?
També.
Que el Siscu és així en la vida real, no només a la ràdio, sinó que com a persona també és així.
Bé, vaig treballar...
T'ho dic que m'ho expliquis sincerament.
Sí, sincerament. Jo vaig treballar en empresa, l'última empresa, que va ser Solvay, una empresa molt sèria, per mi, una empresa molt sèria, amb una disciplina. Perquè crec en la disciplina. Si hi ha disciplina, les coses es fan més bé, sense passar d'aquí. Més amunt, no, fins a la ratlla de la disciplina. Es té que ser coherent, coherent a la vida, penso jo.
Quan parles de disciplina també parlem, quan parlem de la ràdio, de guió, no? És a dir, allò és que ja està pensat, el que comentaves abans, no? Que les persones es pensen que parlar davant d'un micro és molt fàcil, però tu tens molta feina al darrere.
Moltes hores,
ja. De preparació, de guió, és a dir, sempre diuen que la improvisació millor és aquella que està molt ben preparada i prevista, no? Tu et prepares els programes moltíssims dies i moltíssimes hores abans.
Bé, hi ha moltes hores assentat en una taula, i anar pensant i anar apuntant, i pues, podria preguntar això, es podria preguntar allò. Si és història, l'història ja està escrita, però aquella història es té que saber explicar. I jo he tingut col·laboradors molt bons que han explicat al llarg d'aquests anys les històries. I això també ajuda molt, no? Vull dir... No és allò que dius, anem copiant el que ha escrit. No, es té que explicar allò que està escrit. No copieu. retransmetre-ho, no? Vull dir, he intentat, això que no vaig anar jo a la universitat per res.
De tots aquests anys que tu ara recordes que has estat fent ràdio, hi ha algun personatge, alguna entrevista que recordis de manera especial pel que va dir, per com es va fer, per allò que no es va fer? I si tu tinguessis que dir quina és l'entrevista o quines són les entrevistes de la teva vida, en quines aniries a pensar?
Aniria a pensar en el tema social, perquè sempre he vist molta gent que venien a les entrevistes de que es preocupaven de que la vida doncs, se superés i tot n'és millor. Aquest camp també m'interessava perquè tots estàvem dintre aquest vaixell, vull dir, les coses es tenen que mirar de solucionar a les bones.
Per tant, creus que des de la ràdio també hi pot haver, no?, una feina d'involucrar-se amb la vida social i poder solucionar coses?
Jo penso que sí. Jo penso que sí, que vull dir, és un mitjà. El que està passant avui en dia és que hi ha tants mitjans i tantes veus que a vegades hi ha confusions amb les coses, també. Hi ha aquell locutor que veus que el sents i dius, sí, sí, tu ets una estrella, ja ho sé, però jo no m'atreviria a vegades a dir aquestes coses. Vull dir, ells es guanyen la vida, ja ho sabem.
Tu fas ràdio, però també escoltes ràdio.
Sí, molta.
Tu tens algun referents en el món de la ràdio avui en dia?
Home, a veure, més aviat diguéssim, sí, perquè jo escolto el Basté parlant clar, vull dir, és el que m'agrada, respectant a tots els altres. Jo sento la veu del Basté i penso, vinga, nano, endavant.
I
ho veig així.
I la ràdio s'aprèn, també?
Jo he après molt a la ràdio.
D'aquests que escoltes, també s'aprèn.
Sí, 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 sí. Jo escolto, veig aquells tons que a vegades pugen, baixen, a vegades s'entra més, ho s'afluixa, vull dir, això depèn de la situació dels convidats i de tot.
Sincerament, amb Cisco Sainz de Pablo.
Martorell no seria el que és sense el pont del diable, i aquest programa no seria el que és sense les persones que convidem. En aquesta part final de la conversa volem conèixer què significa el pont del diable per a tu. Quins records et porta? Què ha significat en la teva vida?
Imagina't que vaig néixer al carrer de dalt, tal com has dit al començament, però de petitet ja vaig baixar a viure al carrer Pere Puig, al costat de la Font de les Malaltes. Doncs tota la infància, nosaltres, els nens del carrer, jugàvem allà a la Font de les Malaltes, jugàvem a baix al riu, jugàvem allà a l'entorn del Pont del Diable, i el Pont del Diable, doncs, formava part de... com si fos de la família. M'agradaria parlar una miqueta del Pont del Diable.
Pots parlar.
Perquè hi ha un fet, hi ha molta història, ja ho sabem, no? Del Pont del Diable, el que va passar el 1939, quan la República ja anava en retirada, els soldats ja marxaven cap a França, era una desfeta tot, i tot s'acabava. Però bé, una vegada, en un poble bastant llunyant de Martorell, vaig parlar amb una persona que em va dir, diu... Quan la retirada, diu, anem a volar al Pont del Diable. Jo li vaig dir, escolti, a veure, què em diu ara? Vostè, amb la retirada, va volar al Pont del Diable? I llavors aquell bon senyor m'ho va explicar. Diu, mira, diu, jo era d'Arbeca, tenia un germà que tenia ja a vora 18 anys, que aquest el van quintar, i ell no, que en tenia 14. Però amb la retirada va passar un escamot de soldats dels que volaven al pont i amb el seu germà el van quintar. I el meu germà va dir, i què n'haig de fer d'aquest petit? Van dir, vinga, va, que vinguin nosaltres, que marxem cap a França. Van volar a diferents ponts, van arribar aquí a Martorell, van estar aquí a les mines de plom 2 dies preparant totes les cargues, les van posar, i aquests dos nois joves, com que corrien, són els que encenien les metges. Aquest senyor jo el vaig convidar a vindre aquí a Martorell. Va vindre aquí a Martorell, anem allà al Pont del Diable, i era una persona bastant grandeta d'edat, diguéssim, i es va posar a plorar. L'home molt afectat, semblava que li sapigués greu, però, esclar, ell no sabia, pràcticament, era un nen, no? I em va explicar tota aquella situació i ja van marxar cap a la frontera i cap a França, no? Llavors jo el que vaig fer, ara hi ha un senyor que està preparant un llibre d'història de la Guerra Civil per tota aquesta zona, i el vaig anar a veure. Dic, escolta, dic, m'he trobat amb aquest cas. Diu, tindríem que verificar tot això. Bé, ell va anar a veure aquest senyor, aquell senyor li va explicar i tot el que li explicava aquest senyor que està fent el llibre diu tot això és cert. Va vindre aquí a Martorell, van parlar amb certes persones que tot el que es havia dit havia passat. Vull dir, que el llibre un dia o altre sortirà, la història aquesta de la voladura del Pont del Diable.
Sincerament, amb Cisco Sáenz de Pablo.
Estem arribant al final de la conversa. Ens proposes un altre tema musical que t'agradi per compartir els teus gustos amb les persones que ens estan escoltant i com abans els has fet, ens podries també dir per quin motiu pots escollir aquesta cançó?
La cançó del Diango?
No sé, la que tu diguis.
Perquè el Diango m'agrada molt a mi. La música del Diango, Alta Marea.
I per què? T'agrada aquesta cançó?
M'agrada sentir aquella música. Mira, és allò que un es fixa en una música i a vegades la posa 50 vegades, no?
Doncs anem a l'escoltar.
51.
Confesando, te quiero tanto.
Sincerament, amb Cisco Sainz de Pablo.
Cisco, hem arribat al final d'aquest programa. Ens queda temps perquè puguis deixar un missatge en aquesta bústia de veu que tenim del Sincerament.
Bé, jo l'únic que puc dir que us dono les gràcies a tots vosaltres per convidar-me a la ràdio, que ha format part de la meva vida amb molta il·lusió durant aquests 42 anys. Mai a la vida hauria pensat jo fer una cosa d'aquestes. Treballar en un taller i agafar una llima, sí, era el meu, però això no.
Cisco, fins aquí aquesta conversa que hem volgut mantenir amb tu. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, per compartir aquesta conversa amb l'audiència i per fer-ho sincerament.
Gràcies a vosaltres. Endavant, sincerament.
Fins aquí, sincerament. Un espai d'entrevistes plenes de moments emotius. Amb Cisco Sainz de Pablo, Andreu Ortega, Manel Garrido i la col·laboració d'Isabel González i Francesc Xavier Borràs Santa Fe. Sincerament, un espai de Ràdio Martorell on cada història compta.